considerar que Moncada era un traïdor.
Home, clar.
I li va escriure aquesta carta.
Ah, tens la carta?
Sí, diu. Ara. Recuerdo que siempre me vio con mal ojo cuando usted era general en jefe. A mis pedimentos... A mis pedimentos de que me diera tropas para irme a batir con el enemigo, nunca quiso. Y cuando el doctor Sacasa me dio 45 hombres y armas, usted se disgustó por ello. Parece que tenía celos de mí. Indudablemente conoce mi temperamento y sabe que estoy inquebrantable.
Hosti.
Ahora quiero que venga a desarmarme. Oh. Estoy en mi puesto y lo espero. Vamos,
ahora quiero que venga a desarmarme.
Sí,
¿eh?
Es la, nos vemos en la,
nos vemos en la calle.
De lo contrario, no me harán ceder. Yo no me vendo ni me rindo. Tienen que vencerme. Creo cumplir con mi deber y deseo que mi protesta quede para el futuro escrita con sangre.
¡Oh!
Com a carta escriurada.
És així l'accent?
No,
és molt difícil. Ja, ja he pensat, no, no l'està fent, però...
No, no,
perdó, als nicaragüens.
Sí, sí, sobretot demano disculpes des d'aquí.
No és així. Però també escriu un manifest que, en el que l'anomena, li diu desertor.
Sí.
I Sandino se'n va a marxar a les muntanyes de les Segòvies amb 29 homes.
Si després d'aquesta carta?
Sí, diu, ja, agafem 29 homes... 20,
però amb 29 no fa res.
El que jo dic, això és un bar. Bueno, un partit
de futbol.
Exacte, com a molt.
Sí. I, òbviament, pues, els liberals, els conservadors i els americans diuen 29 homes, pues això no se'ls sembla una amenaça.
Home, no.
Sandino contra tots.
Però s'equivoquen.
S'equivoquen!
Perquè tenia molt... Amb aquesta cara, aquell barret... I un tio que està... Sí, té molt mal llet. Sandino comença i ataca amb els seus 29 a la ciutat d'Ocotal i gairebé la conquesta.
Ah.
És com el Barça quan juga bé, quasi. Però no acaba guanyant.
Sí, hem jugat... però bueno,
ja... El 93 te l'han fotut a l'aigua.
Sí, però no la conquesta, perquè al final els americans envien aviació i tropes i perden la batalla.
Hosti.
A partir de llavors, Sandino comença a... I és a... podríem dir que és el fundador de la moderna guerra de guerrilles. I allà era imbatible, a la selva. I va guanyant batalles i dona molts mal de caps als exèrcits de Nicaragua i als americans. Normalment ho feien, com no tenien pistoles i escopetes, feien a cop de matxet.
Hosti,
cosa que impressiona bastant més.
Oh! Sí. Oi.
Matxet gran.
No, et fiques a la selva i et foten una matxetada, sí, sí.
Sí, no era sospè. A més, no els netegen després.
No, res.
Això s'infecta, eh?
Sí, sí.
I fa que el tio comença a guanyar batalles,
sí.
I el seu exèrcit va creixent, perquè el tio va tenir més fama.
Ah, clar, o sigui, clar.
És l'efecte, el que suposa com afecta Forrest Gump, que comences a córrer sol i se't va afegint gent,
sí,
vale?
Comença amb 29...
I acaba amb 6.000.
Hosti, 6.000 ja és una altra cosa, ja,
6.000 matxetes, eh?
No, ara ja és un altre tema, eh?
Ja, aleshores, ja comença a guanyar a batalles i té una gran victòria a la batalla de Bramadero. La seva victòria el fa més famós i més camperols s'hi uneixen. I així segueix la cosa. Els sandinistes van a les plantacions i on tenien els Estats Units els interessos comercials, les fàbriques, les cremen, les destrossen, bueno, les ocupen, ai, que bé, no hi havia desocupa, i segueixen amb la guerra. Els americans decideixen que és millor formar un exèrcit local i es forma la Guàrdia Nacional. I aquí posen al capdavant de la Guàrdia Nacional. Sí, estem fent l'execrable de Sandino, perquè sí. No cal fer l'execrable del grandíssim desgraciat que va ser el cap de la Guàrdia Nacional, que és Anastasio Somoza.
Home, que és famós, eh?
Clar, i tota la seva estirpe. I els americans segueixen animant fins que Roosevelt, en plena recessió, diu, hòstia, aquí estem perdent...
Bous i esquelles.
Bous i esquelles. Sí,
perquè a mi arriba el crac del 29.
Mm.
I diu, mira, al Carib fan una cosa que es diu com de pacte de bona de veïnitat. Vull dir, aquí sí. Som tots bons veïns i...
Arreglem-ho.
Sí.
I els 6.000 tarats aquests amb matxetes
fa molt fort.
Vale, i aleshores se'n van.
Ah, els deixen allà tirats.
I deixen Nicaragua a les seves.
Au. Sí. Aleshores, sa casa...
Sa puta casa.
No.
El liberal que havia de ser president al principi d'aquesta història...
Sí, i que va patir un cop d'estat.
Ara ja és president.
Ah, ara és president.
Ara és president. I aleshores pacta la pau amb Sandino. I diu a Sandino, dic, sí, però Sandino és assassinat per Somoza.
Oh, però m'acabo de matar el prota.
Sí.
Sí.
Però no passa res.
Bueno, és història, se sap que havia mort.
No, clar. Sí.
A veure si ara...
No, és un espòiler.
Era Brasil.
No diguéssim un espòiler, però que estem a la meitat de la història per les matar.
Sí, perquè ja ho veuràs. Sandino assassinat per Somoza, que curiosament Somoza era família política de sa casa.
Hosti.
Sandino aquí no va caure massa.
I Somoza dona un cop d'estat. a sa casa.
Ah,
al seu familiar.
Al seu familiar. Sí, sí. També.
Això és instaura una dictadura dinàstica, perquè són Somoza i els seus fills governant el país per més de 40 anys. Mm.
Vale, fins aquí, realment, Sandino, bé.
Sí, és un heroi, és un
revolucionari, sí. Machetes, vale, lluita per la llibertat.
Incorruptible.
Sí, un heroi que no es doblegava, incorruptible. Un tio guais. Però a veure, anem al detall. A veure. Primera crueltat. Ja sabem que totes les guerres passen coses, són salvatges i tal. Però és que Sandino ho va deixar per escrit.
Ah.
I diu Sandino, amb una carta. No és una carta, és com un edicte que dona una ordre que passa als seus machetiros. Diu, octubre 16 de 1930. A todos los jefes expedicionarios de nuestro ejército. Si entre los individuos que llevan las cargas hay quien se oponga a entregarlas a nuestras fuerzas, que ese individuo sea pasado por las armas.
Ya comencemos.
Si entre los vecinos hay quien no quiera recibir para su propio consumo lo que nuestro ejército le ordena recibir, que también ese individuo sea pasado por las armas.
Quina mania, passar per les armes, sí, el personal. Anaven amb machetes, hem de recordar.
Sí, espera, que clar, passar per les armes vol dir una altra cosa. Sí.
També hi ha una activitat terrible, diu, la libertad no se conquista con flores, sino que a balazos.
Carai. Ni un paper etern.
Sí.
Y es por eso que hemos tenido que recurrir a los cortes de chaleco.
¿Cortes de chaleco?
Sí. Els cortes de chaleco és tallar amb el machete al cap i als braços.
Ai.
Queda
un tronc.
Un trespesa.
Sí, una armilla, una armilla. Què passa, tron?
Hosti, per favor.
Sí, Sandino va decretar que havien de perder en el camino els invasors que caien presoners.
S'entén, no?
De perder en el camino.
Clar, tu agafes els presoners,
sí.
I comencem a caminar i els perdem al camí.
Oi, què ha passat amb ells?
S'escarregaven pel camí, no? Les feien el chaleco, a mida. Vale, també afusellava els seus insubordinats o els desertors. Però diu que hasta en los mismos casos en que nuestro ejército ordena fusilamientos de traidores, se hace por el máximo amor a la libertad.
Per amor. Exacte. Sempre és molt important.
Si tu, et fusellen amb carinyo, és molt...
Una altra cosa.
A veure, que segur que, evidentment, els de Somoza eren uns salvatges. Però tampoc seria el... Com l'ha pintat l'esquerra, un heroi polut. America,
America. Oh! Rammstein. America,
America.
Eh? Sí, Rammstein. Què passa?
Si no, ens detenen el cantant abans per abusos sexuals, sí.
Sí?
Passem del punk anglès al metal alemany.
Sí, té una anúncia, el tio.
No, ja.
I és que també veurem com la història aquesta antiimperialista de Sandino té fissures.
Que l'utilitzen molt com el símbol antiimperialista.
Primer,
No era tan antiimperialista, vols dir?
No. Primer, la suposada traïció de Moncada, no? Que Moncada pacta amb els americans,
sí.
i amb la Pau, i ell diu que és una traïció i tal. Ell, efectivament, no assisteix a la signatura, però li envia un missatge a Moncada que diu... Asimismo, yo delego mis derechos para que usted, Moncada, arregle el asunto como mejor le convenga. Y me participa los resultados a Jinotega, un lloc, lugar donde yo ocuparé con mi columna. O sea, le iba a decir, no, eso es como tú vas als veïns y le dius, no, el que tú digues está bé, president, jo el meu vot, sí.
I estem parlant del tio que cremava les possessions
nord-americanes. Sí.
Però és que això ja és estrany, però mireu el que ell diu als americans directament.
Ell un missatge als Estats Units.
Por tanto, això és esto, si Estados Unidos, con buena fe, ha intervenido en el país...
Con buena fe,
Proponemos, como condición sine qua non, para deponer nuestras armas, que asuma el poder un gobernador militar de los Estados Unidos mientras se realicen las elecciones presidenciales por ellos mismos.
¡Oh!
Al tío Cadella.
Demana que vinguin els americans.
¡Clar!
¡Oh!
Sí. A veure, jo crec que el que va tenir va ser un atac de megalomania. Jo crec que aquest tio era ja molt important. I que ara jo què? Seré un
senyor... Va tenir el que es coneix l'atac d'Aznar. Quan va conèixer Bush i va posar els peus a sobre la taula. Sí, tu pots estar molt en contra dels americans, però quan et reben a la Casa Blanca...
Això ja és un altre tema.
Ja ets col·lega d'Obama.
Estamos trabajando
en ello. No, jo crec que aquí tenia un fenomen aquest Aznar, i jo crec que es creia que ja era la bomba. A una entrevista a Clarín d'Argentina diu: por eso mis ideas y hasta mi voz puede ir a mis soldados muy directamente. El magnetismo de un pensamiento se transmite. Las ondas fluyen y son copadas por aquellos que están dispuestos a entenderlas.
Era el Valdano de la revolución.
En los combates, con el sistema nervioso en tensión, una voz con sentido magnético tiene una enorme resonancia.
Això parlant d'ell, eh?
Sí, sí. O sea, es creia en Jesucrist.
Sí, sí. Tu esperes d'un tio que mata gent a machetazos, sí, si no li sí. que digui, me cago, o sea,
sí, rompe, sí, no, sí. Una cosa... Qué ondas y qué ondas, ¿qué dices, Sandino?
No me jodas, por favor, deje ese...
Qué ondas magnètiques.
El realismo mágico a tomar por saco.
¿Qué hablas?
Pues que, a més, era, atenció, paraula, era un magufo.
Magufo.
Magufo és... la persona que promou o comercia amb fenòmens paranormals o pseudocientífics, tals com l'ufologia, la màgia, la telepatia o teories conspiratives. És a dir, podria protagonitzar la segona part de la sèrie d'Alberto, tranquil·lament.
De l'altre lado, dos.
Sí. I creia... ell creia coses molt... creien coses molt rares, es van alterant, eh? O sigui, ell... les vacunes de Bill Gates, de George Soros, el xip...
Però això és res, comparat. Sí.
No és res. Sandino creia en esperits ancestrals. Per ell, i això ho va deixar escrit, Adán nació del sacerdote y Eva nació del guerrero.
Carai.
I tu dius aquesta frase...
Adán nació del sacerdote y Eva del guerrero.
I tu.
I ja està.
Interpreta-ho.
Igual, clar, pots estar 20 anys interpretant la frase.
També he de dir, Jesús... entró con 20.000 hombres en guerra abierta contra los banqueros de Jerusalén.
Hosti.
Cuidado, te lo dejo. Un 20... ja m'has dit la data, eh?
Ah, la data.
Un 22 de marzo.
Sí, home, sí, clar.
Que no hi havia encara més... però bueno, ell ho tira. Llevando como jefe militar al príncipe Ur. Bueno, tus cojones. En aquesta mateixa carta deia que este globo terrestre en que habitamos... tiene 123 millones de siglos.
Hosti.
De raticulín la nave. Y 55 millones de siglos hace que la Tierra parió la Luna. Vienen aquí de la raticulín.
La nave van a llegar
y nos van a llevar. Segueix. 10 millones de siglos después vino el hombre sobre la Tierra.
Ho sabia tot, eh?
Sandino, te vale tu huevo, Sandino.
Y también una carta que le escribo a un general...
Ni yo mismo sabía que usted y el hermano general Carlos Salgado son espíritus misioneros y que están conmigo y que en muchas ocasiones hemos estado juntos. Sin embargo, esto yo no lo supe hasta mi llegada a México a instituciones espiritistas que aún trabajan...
Es va començar a fumar lo más grande.
Que aún
aquest tio va tenir mal viatge, es va quedar cucú, Palla. Però vamos.
Cucú?
Diu que aún trabajan oculto. Todavía no puedo decir quiénes fueron ustedes porque no me lo permite la cábala.
¡Ay, cábala!
Pero quizá después del triunfo habrá lugar de dar explicaciones.
Ya parlaré.
Tiruriru, tiruriru.
Tiruriru, el senyor del machete amb 6.000 tios darrere, eh?
Aquest tipo.
Que creo que son espiritas, son generals.
Ai, ai, ai.
Va menjar allò un bolet.
Ai, 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 ai. No li va sentar bé.
Es va fumar no sé quantes coses i es va quedar cucu, cucu.
Oi, oi, oi.
Per acabar... parlarem de la seva relació amb les dones. Que no podia salir, altra cosa. Pelín masclista.
Per ser revolucionari...
Ell es casa amb la seva cosina.
Sí.
Vale. No, es volia casar.
Es volia casar amb la seva cosina. I li envia cartes que dius... tu, espera'm que arribi... Ja vinc, eh? Tu no...
Amb unes faltes d'ortografia bestials.
Ah, bueno.
Ja, però, i diu coses... Seguro que tu madre te dice... no, ¿cómo te fiaste de eso? Seguro que tus amigas te dicen... no, ese tipo no volverá, pero yo volveré. Espérame un año más.
Espera.
Que ja mentre estan nevats...
Home.
A
la selva, nen.
Clar, i a més...
Ves què hi ha de fer.
Ja m'ho casplania, ja m'has volet. Tenia una filla... que va tenir fills il·legítims també, que no va cuidar, i amb una dona que es deia Marita, i que no va cuidar ni s'hi va casar. Sí que es va casar amb la seva dona, que també és molt venerada pels moviments d'esquerres, que és la telegrafista Blanca Arauz, que és coneguda com la senyora Blanquita.
Ah.
Molt bé, com les cabres de Heidi Blanquita.
No, home, no.
Bueno, el qui va tenir una filla. Però la senyora Blanquita portava més banyes que un pavelló de casa. A veure, algunes amants, com Teresa Villatoro, van ser famoses, però van haver desenes. Doña Blanquita, alguna vegada...
Poques, pobreta.
Poques, tot i que es deia Blanquita i sembla que sigui com bastant sumissa, es queixava, diu, hòstia, tio, me te estás follando media selva. I el tio li escrivia i li deia... no me hables de celos.
Amb aquest to, eh?
Porque ya te he dicho que sé lo que... Hombre, sabes lo que hago, ya estás empuchando todo el día. Y debes convencerte de que yo te amo.
Oh, caray.
Sí, bueno, aquest, en definitiva, aquest era Sandino... I volem dir que primer ens sentim una mica culpables perquè Sergio Ramírez ha fet molts llibres sobre Sandino, sí, etc. I sabem que els seus enemics eren igual o pitjors.
No, bastant pitjors.
I la dictadura, després...
Bueno, però els seus enemics no eren il·lustres, no?
No.
No, és que, ah, és que, fer, és que fer una il·lustre somo, de Tacho Somo, i després el seu fill, Tachito.
Tachito, eh?
Sí, sí. I l'Odora... Sembla una... En lloc d'una sèrie de dictadors, sembla una companyia de circ, eh? Com Fofo Fofito. Tacho, Tachito, Tachito i Miliquito.
Tachete.
I Miliquito, clar. El que sí que s'ha de donar una culpa, que és... tangencial contra Sandino, sí, és...
Daniel Ortega.
Que és Daniel Ortega.
Ah, sí.
Que va començar sent sandinista. I ha acabat sent més de l'opus que...
Mira, hi ha un oient que ens diu... Hi ha un poema de l'escriptor nicaragüent Rubén Darío que es diu Oda Roosevelt. Mm. Diu, ara ho entenc tot, també.
Clar, perquè a més a més... No és cursi, Rubén Darío. I una altra cosa, després. Com a mitjà de l'esquerra, el Joe Strummer i els Clash...
Sí.
Magnífic grup, que van fer uns discos collonuts.
Sí. Donen la portada.
Tenen un pitjor, tenen el disc sandinista.
Sandinista, The Clash. Sí,
tres disc triple, eh?
Ah, sí?
És triple, aquest disc.
Això ens ha enviat el teu cosí, em sembla.
Sí, és un cunyàs de disc.
No, 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 cosí, eh? No, no ens està escoltant ningú, no passa res.
Au! Sandinista, hòstia. Mira que London Calling. Però si va fer London Calling.
Deixa de fer...
Deixa ja, home!
Deixa ja... Deixa de fer la turra. Santi Jiménez, Malcom Otero, moltes gràcies, eh?
Vinga.
Au, sandinistes, aneu passant.
Vinga.
Traïdor.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Sou macos, sou generosos, sou propers, sou divertits, és veritat. Que vosaltres, perquè no us veieu, eh? Però sou l'hòstia.
Vosaltres mateixos, amb Andreu Buenafuente.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Gaudeix amb Lidl dels nostres més de 600 productes nadalencs. Llagostins cuits en format estalvi ara per 7,99, t'estalvies un 25%. I llonça d'agulla filetejada per 5,29 al quilo, t'estalvies un 15%. Lidl, marca la diferència.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú?
¿Ya tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC+1 Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com...
Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som
més
u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. Aquestes festes, RAC+1 t'acompanya més que mai. El sorteig de la loteria. És Nadal al món des del Palau de la Música.
Hola.
Versió RAC+1 especials Nadal i Sant Esteve.
No saber res, no saber res. És una forma de felicitat.
Les nits musicals conjuntes amb RAC 105 el 24 i el 31. Els trivials musicals de Nadal i Cap d'Any.
Un punt, molt bé, un punt.
La grossa de Cap d'Any al Via Lliure.
Què, ens acomiadem o no del 2018?
Els resums de l'any informatiu i d'esports.
Catalunya continua immersa en...
Contes infantils per Nadal i Reis.
No sabeu la il·lusió que em fa venir cada any per aquestes dates.
El món a RAC+1 especial any nou.
Hola.
Via Lliure especial Reis. També per festes, RAC+1.
Presidente Sánchez, buen día y muchas gracias.
Buenos días, gracias.
¿Cómo está?
Bien, bueno, recién llegado aquí a Barcelona, me he tenido que levantar pronto en Madrid, pero es un placer estar aquí con usted y con sus oyentes.
La voluntad del presidente del gobierno es reunirse con Carles Puigdemont después de aprobarse la ley de amnistía.
Lo lógico es que sea después de la ley de amnistía, tanto con Carles Puigdemont como con Oriol Junqueras.
El món a RAC+1, amb Jordi Basté, on passen les coses. RAC+1.
Tots som u.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
La primera és que has dit...
No vull amenaces, eh?
No, perquè m'estranyava. I que raro que tio posi un taxi i em posi a marxar d'aquesta manera. Són les 12, Toni, hauries d'anar marxant. I després veig a Instagram que has penjat que esteu a l'Hispània.
Perdó, però...
Esta setmana, però aquí hem fet una recopilació de testimonis.
I és veritat, tot el que va explicar és veritat. El que no va dir, i amb això acabo, és que el senyor que tenim vigilant al pàrquing li van a dir que no podia marxar sense pagar. Ell va parlar molt dur davant d'ell i va dir: avi, campeón, que pagui Eulàlia.
Tinc una prova.
I de què? Avi, campeón, que pagui Eulàlia.
Bueno, lo que me ha rigut, però va ser tot lo contrari, va ser supermaco, es van portar superbé.
La veu, una altra cosa, se li nota la tremolor de veu de por, que hi ha por, és a dir, està llegint amb por.
Però va ser tot lo contrari...
És molt gros això que esteu fent. I a més amb la qüestió del Jake obligant-li a fer muntatges d'aquest tipus.
Obligant-li? No. Et diré una cosa.
Què?
Hola, Toni. Bon dia. És que estic sentat al
seu. No, bon dia, ja veurem.
I sento responsabilitat.
S'ha assegut al lloc del Blai.
No, Escribano, bon dia. Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Lena, bon dia. Iñaki, bon dia, perquè tenim aquí el marit i la filla de
la Noé.
Perquè avui...
Per al teu ridícul.
Avui és un dia... Avui és un dia... important.
Sí, bueno. Avui és clau, diria.
Perquè tu diguis.
És un dia important, perquè ens va contactar Broc i a mi el tio que més sap, en aquest país de successos com el que vas protagonitzar al restaurant Hispania.
Successos negres, eh? D'aquests greus.
I li vam donar tota la informació, el dossier que hem anat acumulant.
Crims de sang.
Tot el tema del notari, li vam donar.
De veritat. Efectivament.
Ho té
tot.
I el tio ens va dir: aquí hi ha tema. I saps què ens ha fet? Com a regal per aquesta exclusiva que li vam donar.
Què?
Ens ha ofert el tràiler en exclusiva del programa que farà. Endavant, sisplau, amb el tràiler.
No!
I tant.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
És el Carles Porta.
Gràcies per acompanyar-nos.
No ho puc creure.
Què va passar el dia 3 de desembre del 2023 al menjador de l'Hispània?
Oh!
Aquell dia, Xavier Bundó va entrar per la porta del restaurant d'Arenys de Mar i a partir d'aquell precís moment les versions difereixen. Uns diuen que va instaurar un règim de terror que va culminar amb la fugida de l'equip del Via Lliure sense abonar el compte, fent la conga. Altres afirmen que tot és mentida, una mentida impulsada pels seus enemics gelosos del seu èxit. I què vol dir l'enigmàtica frase "que pagui Eulàlia"? Aquest gener, a la nova temporada de Crims, parlarem del cas Hispània. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
No comencem res.
Talla, comença.
Des d'aquí un aplaudiment per Carles Portes. Sí,
clar. Has begut oli. Saps que estem esperant ja...
Saps què ens va dir? És el millor material que he tingut entre mans en
des
tota
del crim de la Guàrdia Urbana.
Gràcies, ens va dir, gràcies.
Jo ho trobo molt gros, o sigui que perseguiu el personal d'aquesta manera, perquè a més es nota que està gravat amb una nota de veu del mòbil.
No, és veritat, és aquesta manera? Com desacredita?
Quin tio?
Perdona.
La setmana passada posant una presumpta nota de la senyora de l'Hispània
molesta el so,
dient: oh, sí, és tot mentida, que és obvi que estava llegint amenaçada i que també era un missatge.
Sí. Estic esperant el mes de gener a TV3 el cas de l'Hispània.
Home, saps quina és la diferència, Xavi? Que la propietària de l'Hispània parlava amb una pistola al cap.
No,
i Carles i Carles Porta parla lliurement. Aquesta és la diferència.
És lliure.
Vull amenaçar.
Ara, he de dir una cosa. Jo tinc molt carinyo al Carles Porta, ens coneixem, i em sembla una sorpresa que s'hagi... No, jo ho dic des d'aquí, amb tot el carinyo, se m'està escoltant ara. Que s'hagi...
Que és fals.
Carles, que t'hagis prestrat.
Prestrat. Que t'hagis prestrat, Carles. Carles Porta, Carles Protra.
Calleu. Tal·li els micros. Carles, des d'aquí.
Protra.
Que t'hagis prestat a la farsa, a la pamema, a la pantomima d'aquest grup de gent indeseable, em sembla gravíssim.
Fixa't en l'ego, quasi qüestionant a Carles Porta.
No.
Molt fort, Xavier Bundó, que ningú sap qui és. Fascinant a Carles Pròtrata.
Carles Pròstata.
No, prou, home, per favor.
Ai, estic plorant,
Déu meu. Bueno, és que probablement jo no descarto que havent falsificat la meva veu, com vau fer la setmana passada, amb aquella intel·ligència artificial, que no sé què, el líder, no sé què, punyetes, ai, no hagueu falsificat la veu de Carles Porta i, per tant, Carles, estiguem davant de Carles Pròstata. No,
no. Carles...
Carles Pròstata i Vicente Arándano.
Carles Prota em va dir: aquest material és or.
Sí, sí,
Toni, aquest material és or i estem ja treballant. Anna Ponsí i tots els grups estaven ja treballant amb aquest tema.
No, la Ponsí tampoc no la fiquis aquí.
Em va dir que estàvem preocupats perquè, òbviament, era un tema de...
El cas Hispània.
És boníssim. Vols tu tornar a sentir-lo?
No vull. 11:25.
Per cert, Maica Navarro també està interessada en el tema.
Prou ja, deixeu-me. Molt fort, això.
Està fotut ara, eh?
No m'ho esperava.
Perquè es veu a casa una reconstrucció d'un tio arribant amb moto a l'Hispània.
Ho té a sobre.
Fent trompos i cavallitos.
Sí, perquè, perdona, una cosa que fan el Crims a vegades és quan no tens el material...
La reconstrucció.
És que tu et vas queixar d'això. Sí. Oh, David Verdaguer! I et vam dir... A vegades això es fa, s'agafa un actor per reconstruir.
En el món del trucarall.
No, s'ha de fer una distorsió. I va ser fins i tot el soroll de distorsió. Que no sé què et passava.
És veritat que vaig fer el soroll. Ara he pensat, què fas amb la veu?
Brothers.
No sé, escolta, desacreditant a un actores com Verdaguer i a un tros de periodista com Carles Porta. A veure la setmana que ve, aquí es carrega.
Imagina't com has d'anar de pujat.
No.
Des de les audiències, aquell tio ha canviat.
Em sento molt traït, sí, perquè companys de professió, els quals respecto i tinc carinyo, com sí, Carles Porta, ja no dic l'Anna Ponsí si està ficada en tot això.
Sí, sí, això...
Maica Navarro si està ficada,
perdona,
en tot això.
Ja diré una cosa. D'acord? Abans de començar la secció pròpiament... Que
bueno, que començarem si ho dic jo.
Sé que tens ganes.
S'ha emprenyat, Toni?
Sé que tens ganes. Para un moment, tot això. Para. Fica'm una mica de rever, sisplau, Jacob.
Sí, no, el que tu vulguis. Sí,
una mica. Predicador.
Això no ha acabat aquí.
Bravo.
Hi ha més.
No, efectivament no ha acabat.
Hi ha més.
Vosaltres potser figures... sí que heu acabat aquí. 11:27. Els consells i no m'escalfeu més dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Aquests són dies de molts accessos a la taula, compromisos, dinar, sopars, trobades, i ara és el moment perfecte per aprofitar el poder antioxidant i depuratiu de les fruites, amb receptes i idees refrescants que ens ajudaran amb les digestions més pesades. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlem de la pinya. Bon dia, Núria. Què ens pots explicar dels orígens de la pinya?
Aquesta fruita originària del Brasil i d'aroma peculiar té una textura ferma i fibrosa que fa que normalment es mengi crua, però també es pot incloure en nombroses receptes. Amanides, postres, batuts, salses i, per descomptat, sucs són algunes de les opcions en les quals comptem amb la pinya com a ingredient principal.
D'acord. I per aquells que encara no s'han animat a tastar-la, què els diries?
Doncs que és una de les fruites amb més poder antioxidant, ideal per aquestes dates. Menjar pinya és sinònim de protegir el nostre organisme contra l'envelliment de les cèl·lules i de reforçar el nostre sistema immunitari. Aquesta fruita tropical tan saborosa també té, tot i que en menys quantitat, vitamina B6 i àcid fòlic. A més, és rica en manganès, que contribueix al manteniment dels ossos i a la protecció de les cèl·lules contra el dany oxidatiu.
I en quins plats la podem incloure?
Els matisos dolços i àcids d'aquesta fruita tropical fan que sigui un ingredient fantàstic per cuinar tant receptes dolces com salades. I encara que estiguem més acostumats a veure la pinya en forma de gelats, postres o batuts, hi ha un gran catàleg de preparacions on la podem incloure. S'adapta bé en amanides, cuinada a la planxa i, per descomptat, es pot incorporar a salses. Per exemple, podem preparar un guac de curri de gambes amb pinya, una recepta molt fàcil de preparar que trobareu al planificador de receptes de Consum, on la pinya, juntament amb unes bones gambes i els ingredients per preparar una deliciosa salsa de curri, es fusionen en un entrant lleuger i molt aromàtic.
Què us sembla? Us animeu a preparar-la?
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos que bo que és menjar fruita cada dia i per fer-nos descobrir noves maneres de preparar-la. Fins la setmana vinent i bon any nou.
Igualment, bon any a tots els oients i fins la setmana vinent.
La pasta que haurà cobrat per això.
Sí, sí. No, la pasta, efectivament, Broc, eh? S'ha sentit.
Queda com superforada.
De qui parles?
No,
qui parles?
Estem parlant
del Carles Porta.
Carles Porta no cobra res. De fet, ho ha fet lliurement. Es va oferir ell.
No.
No, és que estàvem veient imatges...
S'ha obert el micròfon quan s'havia d'obrir.
No, és que és veritat. Però són comentaris que jo crec que està bé fer-los, perquè és la sèrie Berlín i estàvem preguntant-nos quan hauria cobrat el protagonista principal.
Bueno, ara parlem de la sèrie Berlín, però deixa'm saludar-vos.
Gràcies a Déu que no s'ha obert quan estava dient que no ens doni 100 euros a cada hora. Això seguirà a eternum.
11:15. Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Bon dia.
Oh, jo tenia una vibració a la uïda, eh?
Sí, sí, sí. Bravo, gato. Bravo. Va per tu, Lena.
Fet mal. T'està mirant com amb cara dient qui és aquest boig. Estàs assegut en el lloc
del Blai. Telèfon col·lapsat.
Sí, no, clar.
Col·lapsat de penya dient-me... Quan s'estrena...
Endavant, seguiu amb això.
El primer capítol de Crims del cas Hispània.
Ai, senyor.
Mínim 4 episodis, eh?
Mínim. 6, m'ha dit el Carles.
6 episodis. I encara dona per més, eh?
D'una hora cada un.
Tema. Estàs a la cadira de Blai Morell.
Sí.
Sabem
sí.
On és Blai Morell?
Ha usurpat el lloc.
Està a Turquia.
Està a Turquia, el tio.
I què fa?
Ha anat al restaurant de Salt Pae, que és aquest senyor que porta ulleres de sol i que
tira la sal...
llença la sal com si tingués
un
espasme
de colze. És probable que ja no tingui diners per tornar. Si ha anat al restaurant de Salt Pae, sí, que et foten 600 euros per una manera.
Et cobra 500 pavos per un bistec de merda, així de clar, ja està.
No el teniu gaire carinyo, el Salt Pae aquest, no?
No, home, és una estafa aquest senyor, tremenda.
I a part, has de dubtar sempre dels llocs on van els futbolistes.
Ah.
I aquest és un lloc de futbolistes.
Està bé que Blai faci un passeig pel cantó fosc de la vida.
Sí, és veritat.
Que perquè ell, sí, perquè ell, saps que és un tio sobri.
Sí.
No, que no, mai, sí, té les tres estrelles, no?
Sí, sí. No surt d'allà, no surt
d'allà.
Sí, té un camí pla.
Clar.
Llavors, està bé que de quan en quan, bum!
The Wild Side.
Saps un ensurt? Que li portin el conte i ell, que és molt català, ho sabem tots.
Ui, quin ensurt, és de ben portat.
Saps?
I que aparegui el tio i amb la mà aquella, com a posa la sal, li vagi tirant el conte. Saps? I tu te l'hagis...
De recompondre.
De reconstruir.
Sí. Va, que tenim molta feina, que hem de fer resum de l'any. I hem d'anar molt ràpidament. Ara que parlàveu de Berlín, la sèrie s'ha estrenat aquesta setmana a Netflix. No rigui.
Estamos aquí para estudiar un golpe.
És Pedro Alonso, l'actor que va interpretar a Berlín a La Casa de Papel. Això és com una mena de spin-off clàssic, no? D'una sèrie que ha funcionat molt bé, que no és La Casa de Papel. I que ara... No, tu estaves citant quan acabarà cobrat i tal, perquè estàvem veient a la CNN.
Sí. És important.
Estàvem parlant...
L'avís més important, Xavier, perdona, que tal és... que va al contenidor de residus orgànics.
No.
D'acord?
Va, no sigueu així.
Jo només espero que...
Té audiència global, això és així.
Sí,
perquè
sí,
és una seqüela d'una sèrie de gran èxit.
Èxit internacional. I a més, ho saps perquè quan parles amb gent de fora coneixen La Casa de Papel, la veuen, i és una sèrie que ha tingut èxit de veritat fora d'Espanya.
Però no és la sèrie de més èxit de la història d'Espanya.
Bueno, és un spin-off d'aquest personatge d'abans dels fets que tenen lloc a La Casa de Papel i que és el que feia aquest senyor amb la seva banda anterior, diguem-ne, no? Amb la seva colla anterior de lladres, l'esquema és molt semblant.
L'època daurada, no?
Sí, és una altra Ocean's Eleven a l'espanyola. Jo crec que el nivell de producció és molt alt i es nota.
Sí,
la pasta, volen que tingui una imatge que llueixi.
Però que l'estàndard sigui alt,
sí,
no?
Però aquí els llocs comuns tornen a repetir-se. Jo estic una mica cansat d'aquesta fórmula de grup de lladres supercool, super, tots amb una personalitat estrambòtica i extravagants i aquest humor forçat, no ho sé, jo no acabo de trobar-me la fórmula, sincerament.
Que tot i que al principi La Casa de Papel va sorprendre, però de seguida el Toni va saltar dient que ell no entrava a la sèrie. Jo entenc que no entrés a la sèrie, però entenc que fos un èxit. O sigui, crec que una fórmula guanyadora extraordinària. Llavors, jo vull saber si aquesta està tallada al mateix patró, és a dir,
no, és que
no us agradarà i no entrareu, però que funcionarà...
El problema és que és una fotocòpia de la sèrie original, però que ja ho has vist i llavors...
Però que s'està acabant la fotocòpia, s'està acabant les piles,
la fotocòpia, ja s'ha quedat sense tinta.
Exactament, s'ha quedat sense tinta.
I jo, a mi m'agradava, La Casa de Papel. Jo, fins sí, al final, que al final era una cosa molt repetitiva, que dius, mira, ja talleu perquè ja...
El professor.
És massa, sí, el professor que ho sap tot i que té el
plan
amb antelació cada cop i que era ja ridícul. Però a mi sí que m'agradava la sèrie, aquesta... He vist només el primer, però jo trobo que és una còpia de l'altre i que realment no aporta res nou.
I a més hi ha una cosa que em pregunto, ahir veient-la, jo l'he vist sencera,
Has vist els 8
sí,
episodis?
Sí, perquè ho haig de fer per vosaltres.
Clar, no, final, perquè està en el paper del Blai.
Al final soc un tio generós.
Està fent con el
Blai. I estic,
clar,
i estic al lloc del Blai.
Està fent el Blai. Ha de veure totes les sèries
senceres. Si l'has vist, vol dir que t'ha enganxat.
No. La vaig... Fins i tot la meva dona em va dir, l'Alba em va dir, què fes?
Prou, deixa'm.
Estàs fent. D'acord, el tema és... M'estàs per mi o estàs mirant un...
Calla. Hi ha coses més importants que tu
no,
digues.
No hi ha res més important.
Coses sobre Carles Porta. Ja...
La cosa molt important és per què tot el repartiment d'aquesta sèrie parla com Concha Velasco.
Uh-huh. Ah, sí?
Tots parlen així, com... No sé si és que... Com una espècie de...
És com
vamos a robar.
Té un punt com molt de teatre
sí,
exagerat.
De teatrillo,
exacte. Sí. No, i Pedro... fins i tot el protagonista.
No, és que
bueno, el protagonista més, encara.
És
una entonació com de doblatge, fins i tot. Una cosa estranya. És com si es doblessin a ells mateixos.
Veu d'actor de doblatge terrible, impostat absolutament. I si a mi, com a personatge secundari... Bé, em sembla que estava bé, no? Secundari de La Casa de Papel, com a protagonista és insufrible. No,
és massa. Tenir tot el pes de tota la trama, aquest personatge, jo trobo que és
massa. He ido a un barri, me he enamorado de una mujer que estaba cantando. Ha sido un momento increíble.
És mi tercer divorcio.
Jo que... No us ha agradat res.
DJ Boogie, no?
Sense entrar que estan romantitzant tot el tema de l'assetjament, perquè, clar, és un tio que s'enamora, s'obsessiona i va, bueno...
Sí, està com una...
Al marge d'això.
El que passa que sí, a veure, s'ha de dir, si ets fan de La Casa de Papel t'agradarà, això és així.
I
si busques... Si busques un entreteniment sense res més, jo crec que és una sèrie que pot funcionar, no només pel nivell de producció que té.
Va bé.
Ja es pot, no sé.
Va, no us ha acabat d'agradar, però que...
No us ha acabat d'agradar.
Pot tenir un públic clarament massiu, així pot ser així. Sí. Va, una altra, i abans de fer el millor del 2023, pel·lícula que segur que em sembla que el Toni García li ha agradat, la nova pel·lícula d'Aki Kaurismäki, que es pot ser competidora per l'Òscar pel·lícula estrangera amb La Societat de la Neve de Bayona. La pel·lícula s'ha estrenat a sales aquesta setmana, dimecres, i es diu Fallen Leaves.
Lass uns gehen.
Wohin?
Zum Karaoke. Es ist Freitag.
Karaoke!
Va passar per Cannes, Premi del Jurat, i és pel·lícula que representa Finlàndia als Òscar.
Magnífic. Jo crec que la gran virtut de Kaurismäki és que fa pel·lícules que li agraden a ell. Uh-huh. I com que li agraden, com que només l'únic objectiu que té és que li agradin a ell, al final, hòstia, acaba reconeixent una personalitat tan profunda en el que fa i explica històries que són tan estranyes però al mateix temps tan reconeixibles, que és una cosa, és gairebé una paradoxa. Hòstia, aquesta pel·li sobre dos persones que es coneixen, un que és un alcohòlic, l'altre que és una persona que té una feina que odia mort, no? I que es trobin i que intentin fer que aquest amor que tenen l'un per l'altre funcioni, és la comèdia romàntica més estranya que he vist a la meva vida, però al mateix temps és preciosa, no? Però també té aquest punt de l'alegoria del perdedor, no? Del que passa quan no guanyes mai. A mi m'ha encantat.
T'ha encantat.
Ostres, Déu-n'hi-do. Encara no l'he vist, però...
T'has vist reflectit. Ganes,
Sí, home, com a perdedor que sóc...
Ostres, sempre...
Com a persona que arriba aquí...
No, substitueix el Blai.
Correcte, cobra el mateix de fa 7 anys.
És un personatge de Kaurismäki.
Arriba, i mal com s'ha menjat tota la maduixa, sí, i només queda kiwi i pinya.
I el meló,
D'acord? I aquest any, aquest any ha sigut fortíssim. Tu no has rebut algun torró?
Jo?
Cap, d'acord. Tu, Broc?
No.
Iñaki, algun torró?
Cap ni un.
Lena? Tampoc? Ningú ha rebut cap torró.
I si preguntes fora, tampoc cap ningú.
Et dic que vas a casa de Xavier Bundó, obres la despensa i té 300 torrons.
Li cau una llau de torrons.
M'entens o no? Cada armari que obre cau un torró.
De fet, Toni...
Que la seva dona li ha dit, Xavi, para de portar torrons, teu! Que no caben, hòstia!
Reparteix-los. Té un contacte a Blue Space... que m'ha dit que Xavi Bundó té un magatzem llogat on només guarda tot el menjar que li arriba de les
marques. Estic fart dels vostres contactes i les vostres... Va, podem fer el millor del 2023, que no tindrem temps. Va, abans d'arrencar amb les millors pel·lícules i les millors sèries d'aquest any per vosaltres, us ho preguntaré també als oients. Quina és per vosaltres la millor pel·li o sèrie del 2023, la que us ha frapat, que us ha enganxat, que tornaríeu a veure-ho? Podeu explicar-ho a Twitter, acabem de publicar un tuit amb la pregunta, i en joc ja, atenció, Atenció, una garoinada a dalt d'un veler per dues persones gràcies a Fent País. Si esteu fins al monyo de regals materials, aquest any podeu demanar experiències als Reis. Entreu a fentpaís.cat, mireu totes les opcions que teniu, un matí fent de pastor, una escapada rural a la Garrotxa, menú degustació, tastos de ratafies, 300 experiències, com la d'avui, una garoinada a bord d'un veler per dues persones.
Dues,
i deixeu-me dir que comprant a fentpaís.cat rebeu un xec regal al moment al correu electrònic, però si ho preferiu us l'enviaran dins d'una capsa.
Em diuen que ja està donat el premi.
Però falta un.
Òscar i jo, Òscar i jo anirem al valer.
Només la pel·lícula o la sèrie que més us ha agradat aquest any. Bé, anem amb les que heu triat els pantalleros, que tenim feina. És un any que, ho repassàvem a l'informatiu, està molt marcat per Barbenheimer, diguem-ne, no? La pel·lícula Barbie i Oppenheimer, no sé si seran a la llista. Però, en tot cas, voleu començar amb una pel·lícula que comptava amb 6 nominacions als Oscars, no va aconseguir-ne cap, però que us va entusiasmar, que ara mateix la trobaríeu a Movistar Plus, que es diu Tar.
If you're here, then you already know who she is. Lydia Tar is many things. As a conductor, Tar began...
Home, va ser un dels fenòmens d'aquest últim any, no? És una pel·lícula estrenada just abans, segurament, de tota la fase Oscars, sí. Amb una Kate Blanchett enorme, superba. Que era aquesta directora d'orquestra.
Lydia Tar, que molta gent va creure que era un personatge real.
Jo també. Sí, sí.
I ara va sortir com la búsqueda Google de Lydia Tar Real. Sí. Encapçalava tots els rànquings als Estats Units de penya preguntant-se si de veritat aquesta història
existia. Amb Wikipedia, no?
No era de veritat.
Molt inquietant, per exemple.
És molt fort el que fa la Kate Blanchett. Increïble. Amb aquest personatge.
Increïble.
Molt, molt
una pel·lícula fosca, encara que no ho sembli.
Freda.
Freda, però ho dic en positiu.
Perquè ella tampoc té una experiència molt gran. És veritat que va sortir a Thor fent de dolenta, però com molt exagerada i tal. Sí. Però no té una experiència molt gran fent de dolenta al cinema, almenys que jo li recordi. Eh?
No. És que tampoc no es ben bé una dolenta.
No, exacte, és el que anava a dir.
És per això, però és un personatge tan ambigu, tan ben construït, no? Que hi ha un moment que li agafes a carinyo, després l'odies a mort, després la mataries. Sí. Jo crec que tota aquesta espècie d'arc dramàtic que fa és al·lucinant.
Bueno, és que no és un personatge pla ni molt menys, és un personatge carregat de matisos, i jo crec que això és el que fa aquesta interpretació tan increïble, i per la gent que no ho sàpiga encara, és aquesta directora d'orquestra que sembla brillant, que ha arribat a un lloc on no han arribat les dones mai, però que ho ha fet seguint diguem, unes estratègies més pròpies dels homes que de les dones. No? I aquí es parla de la cancel·lació, es parla del grooming, es parla de l'abús de poder, es parla de molts debats interessants, de separar l'obra de l'autor també, que és un tema jo crec important, i el que fa bé la pel·lícula és no decantar-se, no pontificar, no? És presentar-te'ls i oferir diferents perspectives.
Era una pel·lícula que pràcticament li regalava l'Oscar a Kate Blanchett per la seva interpretació, i se'l van portar Michelle Yeoh per la pel·lícula.
És com un capítol de Crims, no?
Sí, exacte.
Et proposa els fets?
Vols fer algun apunt més?
No, res, a mi m'interessa especialment això, no? De quan una dona arriba a llocs de poder, aquesta, sí, aquesta manera de dir, haig d'actuar com suposadament els homes i convertir-te en un tauró per mantenir aquest lloc. Això em sembla molt interessant, perquè ella de fet es diu el maestre, em sembla, a la peli, i adopta com aquesta personalitat de soc un tio sense cap contemplació per aconseguir el que vull. Em sembla molt interessant, això.
I té un final demolidor, la pel·lícula.
Sí.
Són dues pel·lis.
I aquesta arrencada amb l'entrevista, no?
És impressionant. Sobretot la classe a la universitat, aquest diàleg que manté amb un estudiant i com ella va mostrant la seva personalitat, que és una persona que es creu amb una superioritat moral per sobre de tothom i que sempre té la raó, és brutal.
Una de les grans pel·lis.
Sí, Tar, la pel·lícula que podeu trobar a Movistar. La segona que heu seleccionat de les millors d'aquest any, The Quiet Girl.
How long should they keep her? Till after the baby?
She can't they keep her as long as they like.
Pel·lícula que us va deixar xocats, pel·lícula irlandesa.
És una pel·li que a la que li va l'adjectiu, és un adjectiu verinós, de bonica.
Preciosa.
És molt bonica.
Bueno, és que bonic. És una pel·li que la meva parella no l'ha vist i està allà a les plataformes. Jo encara no m'he atrevit a veure-la amb ella perquè sé que acabaré plorant i acabaré rebentat.
I no vols que et vegi plorar?
No, és aquesta classe d'home. No, perquè és que és una
pel·li... No és que els homes no ploren, és aquesta classe d'home, Òscar Roc.
No, perquè és una pel·li que et deixa tocat, és a dir, és una pel·li que no et recuperes en un parell d'hores després de veure-la. Per què? Perquè bàsicament té un final explosiu que fa plorar fins i tot a les mascotes que hi ha a casa.
Jo et dic que és impossible.
És impossible no plorar.
Si tens, d'acord,
si,
no, eh?
No, si tens una mica d'acord, jo crec que és impossible no plorar o no commoure't amb el final d'aquesta pel·li. I a més és espectacular perquè ho fa des de la senzillesa i des de res espectacular. És una història molt senzilla, petita. Molt petita. Em recorda una mica a la pel·li que va sortir a la llista, em sembla, l'any passat, que era la pel·li aquesta de la nena, que entrava com un món diferent, que eren pel·lis molt petites.
És veritat, no me'n recordo com es deia.
Le Petit, és que ara no me'n recordo, una pel·li molt curteta i també, i era d'aquest tipus, i que la veus i dius, és perfecta amb aquesta senzillesa i sense res més.
I el missatge que moltes vegades l'afecte no està en la família, sinó està fora de la família.
Clar.
Tar, The Quiet Girl, i la tercera, canvi radical de gènere, animació, pel·lícula que va parlar-ne meravelles i que ara també està a Movistar, que és Spider-Man creuant-lo al multivers.
Em dic Miles Morales. Soc la Spider-Man.
Segur que arribarà d'un moment.
I que el món Spider-Man ha trobat, a través d'aquestes pel·lícules d'animació, una fita, una esquerda important.
Pues que probablement amb Endgame són les dues millors
per
pel·lícules
és
de superherois que s'han estrenat amb anys.
És que jo, d'animació sense animació. És a dir, jo crec que és una pel·lícula increïble.
Sí, no cal fer la diferenciació.
Increïblement t'agrada. Si saps molt de còmics, tipus Brock,
si no,
pots gaudir de la quantitat de referents que s'inclouen.
Però és la segona part d'aquest camí, no?
Sí, sí. Aquí ja explota el concepte de multivers, però ho fa bé. Ho fa amb sentit de l'humor i ho fa recuperant Spider-Mans de diferents universos que estan superben trobats. L'Spider-Man Punky, per exemple, és divertidíssim. És un personatge que jo crec que té un spin-off. I el bo d'aquesta pel·lícula d'animació és que és aclaparadora. És a dir, cada Spider-Man ve d'un univers diferent i cada univers té un estil de dibuix diferent.
El disseny de producció és al·lucinant. La direcció és increïble. És a dir, si hi ha un camí a seguir perquè el cinema de superherois no sigui la turra que està sent últimament, és Spider-Man creuant el multivers.
A més, trobes que l'has de tornar a veure per veure els detalls que hi ha, perquè hi ha tantes referències, tants estímuls mentre l'estàs veient, que és massa i tot.
Però si llegeixes entrevistes de la gent, animadors gràfics que van treballar en aquesta pel·lícula, te n'adonaràs de per què és tan bona. És a dir, aquesta gent va estar gairebé esclavitzada. Horaris inhumans, dates d'entrega que no es podien complir. Vull dir, es van deixar la pell per aquesta pel·lícula, literalment. Ja.
Sona molt bé, eh?
Sona genial, sí. Això,
ho vam fer amb una fàbrica de Nova Delhi.
Spider-Man creuant el multivers. La tercera d'aquestes pel·lícules seleccionades d'aquest any. Anem amb la quarta, pel·lícula catalana nominada als Goya, i als Gaudí també, que es diu, i que trobareu a Filmin, si la voleu veure, que es diu Up on Entry.
Parece que me dejé el pasaporte.
Mira, la vaig veure fa no gaire a Filmin, precisament, i anava verge el tema, o sigui, no sabia de què anava.
I l'Arnau va acabar explicant-te-la.
Meravellosa. Sí, em va semblar collonuda.
Mira, para, això és...
I molt...
No l'entenc, Arnau.
És collonuda, és collonuda.
Molt petita.
Molt petita.
Molt petita.
És com una obra de teatre, gairebé.
Exacte, molt interior, tot és passant una ventilació, pràcticament.
Sí. Però la veus d'una tirada i sense estàs allà, sense parpallejar.
Perquè ho sàpiga, són una parella, una catalana i un veneçolà, que venen de Barcelona i que volen entrar als Estats Units per de viatge, exacte, em sembla, sí, o van anar a veure...
Que tenen els visats i tot, per anar a viure allà.
I passa allò que a vegades ha passat als Estats Units, que un senyor o un agent diu, passi cap aquí un moment, que tenim alguna cosa per comentar. I de cop entres en una dinàmica terrorífica.
Em sento molt identificat amb aquest tema.
Sí, eh?
Sí, perquè ho he passat diverses vegades i us vaig explicar aquí una vegada que hi havia un pistoler mexicà que es deia Antonio García.
Sí.
Que havia matat tres policies de Chicago, no l'havien agafat, i cada vegada que anava als Estats Units, Antonio García era jo, me sentaven en una sala i començaven a fer preguntes. Per si vostè alguna arma de fuego, que sàpiga.
No, que jo sàpiga, no.
Mi cerebro. La gente. My brain.
No pots dir això.
Crec que my brain.
M'encantaria veure el Toni a Open Entry de protagonista.
La qüestió és que aquesta pel·li em recorda molt també de la Sidney Sweeney, que és aquest... Que
tot
és
una, just anava a dir, i està Filmin, també.
Com es diu la pel·lícula de Sidney Sweeney? És que ara no estem terribles.
Era el nom del personatge,
sí.
Però ara no me'n recordo del nom.
Ara ho direm, però bàsicament és una pel·li molt petita, feta amb molt pocs recursos, però que crea un escenari de tensió tan bèstia. Jo crec que té molt de mèrit aconseguir fer una pel·lícula que funcioni tan bé en tan pocs elements, però és que està construïda des del punt de vista aquesta de l'atmosfera, la tensió psicològica. Hòstia, t'acaba rebentant el cervell.
La pel·li es deia...
Hi ha molts girs, per cert.
La pel·li es deia Reality.
Sí, això s'ha d'explicar.
Una seqüència que aparentment seria la dificultat d'una parella davant de l'absurditat de les autoritats nord-americanes xulesques.
Sí, la burocràcia.
La burocràcia, i de cop comença a haver-hi uns girs allà, en aquella habitació.
Però el pitjor de tot és com posa la llavor del dubte als caps dels que estan allà, de dir, ostres, i si la persona amb la que estic no és la persona que jo crec que hi és? És molt bèstia.
Sí, que fa trontollar la pròpia relació d'ells, no? Quan cap d'ells s'esperava que hi hagués interrogatori que
que passa contínuament a casa teva.
Els interrogatoris
els
teus, o...?
Els nens et miren i diuen, mare meva, aquest és...
Qui és?
Qui és aquest senyor que és el meu pare?
Up on Entry, molt bona recomanació. A Filmin la trobareu. Pel·lícula, a més, molt curteta. Vull dir que
no, és cosa...
77 minuts.
És una meravella.
Va, moment per l'acció. No heu triat la quarta part de John Wick?
Podria haver estat
allà dintre.
Crec que són perfectament intercanviables. El que passa és que aquesta, com que ja porta... En fi, diguem-ne, diuen que és l'última entrega, jo no m'ho crec, crec que hi haurà més. Però ha funcionat molt malament aquesta pel·li a taquilla.
Sí? Sí? Missió impossible, sentència mortal. Parte 1. Our lives.
Parte 1.
Parte 1.
Va,
que ara la trobareu a Movistar, a Amazon, a Rakuten, a Apple TV, etc. Hi ha moltes opcions.
Sí.
Però no va anar a taquilla.
Quan va sortir? No, no, quin mes va ser?
No recordo. Ostres, no me'n recordo de res. Però crec que ha fet 800 milions a tot el món i crec que havia de fer 1.200 o 1.300 per quedar, sí, diguem-ne, per fer l'Iben, no? Mm-hmm. No sé com es diu ara això en català, per compensar. Per compensar el pressupost amb el... Que era un pressupost gigantesc.
Fer les paus.
Sí. Llavors, la sort que han tingut és que hi havia una assegurança per aquesta pel·lícula s'ha rodat en temps de Covid, i si la pel·lícula arribava a una quantitat, l'asseguradora havia de compensar.
Ostres,
i crec que l'asseguradora els hi dona com 100 milions de dòlars, i amb això han aconseguit gairebé posar-se al nivell. Però és que, esclar, Tom Cruise volia que la pel·lícula comencés d'una altra manera, és haver de fer un altre muntatge finalment, etcètera, etcètera, però vaja, la segona ve l'any que ve, si no m'equivoco.
Responent la pregunta, va estrenar-se el juliol.
El juliol.
Bueno, i la diferència era que en aquesta pel·lícula el dolent era una intel·ligència artificial, no?
Sí, això és l'únic que no ens va agradar. Que
jo crec que el públic això ho va penalitzar, claríssimament.
Sí,
però que tenia també una com una paral·lelisme romàntic amb el que passava realment en la realitat entre Tom Cruise i els avançaments tecnològics i les plataformes, etc. Però que la pel·lícula potser sí que es trobava a faltar un dolent de més entitat,
un dolent
de veritat.
Un dolent de carn i ossos. El que hi havia de carn i ossos era fluixet.
És una mica fluix, sí.
El representant de la intel·ligència artificial... Només hagués sigut Pedro Alonso.
Els de Movistar.
Sí, soy el representant de la intel·ligència artificial.
Si no la vau veure, en tot cas la recupereu. Aquest Missió Impossible.
A més, és divertidíssima.
Sí.
Molt entretinguda. Té algunes escenes que són tan embogides.
És la pel·li d'acció per antonomàcia, està tot.
Hi ha una escena, un tren, que dius, mare santa, l'estàs veient, dius, segur que aquest tren l'han tirat per un barranc i Tom Cruise està de veritat trepant per dintre el tren.
I les persecucions a Roma amb el cotxet, ostres, tu, que bo.
I l'afegitó, està veient un paio de 60 anys, tu tens 47, 46, 48, i estàs veient que això no ho faries ni amb 30.
Però tu veus com corre, com les coses corren.
Quan veus a Paul Rudd o a Tom Cruise i ets un iaio com jo, dius, ves a la merda.
9 minuts i el punt del migdia. Del duel Barbie-Oppenheimer heu acabat triant-ne una. Tot i que veig unes cares de la Nelly que podria haver estat l'altra.
Jo no hagués triat cap de les dues.
Heu pactat, en tot cas, o acordat d'alguna manera.
S'han de fer concessions.
Hem pactat. Estic fent del Blai. És el tio que...
Oppenheimer.
Dictador.
This is a national emergency. Que és aquest personatge que és el que lidera, diguem-ne, els assajos nuclears als Estats Units, no?
És l'inventor de la bomba atòmica, que després es va llançar sobre Hiroshima i Nagasaki. Robert Oppenheimer, per mi és la pel·li de l'any. A casa meva és la pel·li de l'any. L'altre dia la vaig tornar a veure amb la meva parella, ens vam quedar absolutament...
A casa teva és la pel·li de l'any, eh?
El gat
la meva és la pel·li de l'any.
La teniu a Amazon, a Rakuten, a Filmin, a Apple TV...
És aclaparadora. És un viatge de 3 hores que no t'avan... O sigui, entres i no surts fins que s'acaba la pel·lícula. El mèrit d'aquesta pel·lícula és que no és una pel·lícula d'acció, no és una pel·lícula on veuràs grans efectes especials amb la bomba nuclear, etc, sinó que veuràs a paios reunits, discutint entre ells, interrogant-se entre ells, intentant una lluita psicològica entre ells, poca cosa més. D'això va aquesta pel·lícula. El que passa que Nolan li dona una èpica, li dona un ritme, la música, els efectes de so que utilitza, és tot com un gran somni, i a mi em sembla que és una de les pel·lícules més bèsties d'aquest any, si no la més bèstia que he vist.
La Turra de Tenet.
Home, no, clar, si Tenet, comparem amb això...
Tenet és igual, que a tu t'agradava, perquè també t'agrada el xaval aquest, com es diu, el fill de...
El fill de Denzel Washington.
Que per tu és el millor actor que hi ha hagut els últims 30 anys. Però és veritat...
Bueno, per mi la pel·li més rodona del Nolan és El Caballero Oscuro.
Per mi,
aquesta em sembla que hi ha una mica de...
El tractament dels personatges femenins és molt dubtós.
És dur de veure. I també hi ha cert desbalanç entre la part judicial i la part més científica per mi.
A mi la pel·li m'agrada molt. Però no és la pel·li de l'any, a casa de Toni García.
A casa meva, sí.
Però em sembla una gran pel·li.
Oppenheimer. També heu inclòs la nova pel·lícula del director de Once, que es va estrenar directament a Apple TV, que es diu Flora i su hijo Max.
Young Max, one more offense and
què passa? Què ha passat amb aquesta pel·li?
No, que està molt bé.
Sí, pel·li petita, maca.
De què va, noi?
És una dona que viu amb el seu fill i que comença a aprendre unes classes per aprendre a tocar la guitarra. online amb un professor. Llavors, és aquesta relació que es forma entre aquests dos personatges.
Sí, però no va per on tu, no va per on tu creus.
No va per on... Podia ser això, la pel·lícula, i punt, però és la història d'ella amb aquest professor, és la història d'ella amb el seu fill i d'aquestes relacions tan boniques que es van crear.
Ella és una actriu impressionant.
Espectacular.
Eve Hewson, que és la filla de Bono.
Sí.
Però ja et diran que és el pare d'Eve Hewson.
Va.
No, de veritat, aquesta actriu és meravellosa. I com aguanta aquest paper d'una persona de pocs recursos, no, de classe obrera, que ha de fer l'impossible per intentar tornar a connectar amb el seu fill, no, amb el que té una relació una mica complicada. Sí. I com això es fa a través de la música? Hòstia, em sembla... La pel·li és meravellosa, té un cachondeo amb el rap.
Sí. La cançó que fa el fill és boníssima.
La cançó que fa el fill és boníssima.
De que el fill vol fer hip-hop.
És una pel·li que et deixa amb el cor content quan l'acabes de veure. Ah.
I una dada...
Feel good movie, que dieu vosaltres.
John Carney, que diu Noé. John Carney és el director que té Once, Begin Again i Sing Street.
Totes les seves pel·lis que
tenen aquest vincle musical, acabes content. I també està bé de quan en quan, que ho digui jo, està malament,
és raro,
però veure una pel·li i acabar content.
No t'he imaginat.
Com quan sents el tràiler de Crims de Chayu Undo, dius...
Flora i su hijo Max, si la voleu recuperar, Apple TV. Va, més parlant de música. L'únic documental del llistat l'heu triat, i m'ha impressionat que l'hagueu triat.
Sí.
Perquè és molt...
Esta afición desmedida, el documental del Tangana.
Yo no sé si ha habido en España una producción gallanjera.
Aquest documental que perseguia el madrileño, el C. Tangana, per la seva gira monstruosa,
desmesurada.
A la llista sempre hi ha d'haver un documental musical, m'encanta. Mm-hmm.
Bueno, com ha de ser, no?
M'encanta.
Jo crec que, a més, és un documental que... Jo crec que feia temps que no es veia un documental musical d'aquesta qualitat, i menys amb una artista de l'estat espanyol.
Que veu dir en el seu dia.
Sí.
Però crític amb ell mateix, que té totes les...
La meravella és que no glorifica la figura de l'artista, sinó que mostra tot el contrari, tot el costat fosc, tots els dubtes, totes aquestes ambicions i aquesta manera de fallar estrepitosament quan et creus amb la raó.
Que el tio passa de ser, per ell mateix, un ídol mundial,
a dir,
soc l'úpic, m'havia d'haver dedicat a qualsevol cosa que no fos això, etcètera, etcètera.
És un documental gran en el sentit que, a més, el veus amb ell enfrontar-se als elements, que són molts, per fer una gira absolutament boja i inviable, i després també el veus enfrontant-se a ell mateix, amb els dubtes que li suposa tot, i trobes, s'enfoca a les debilitats de l'artista.
Sí, això és el bo. Com mostra les inseguretats de l'artista, que això entronca una miqueta amb el documental del Robbie Williams, que també està prou bé.
Sí.
Aquest guanya per golejada per mi, però és aquesta manera de mostrar aquesta cara que no estem tan acostumats a veure, que jo crec que és molt més interessant.
El de Robbie Williams potser tenia el morbo de les drogues, etc, però aquest no va d'això. Tangana va de l'artista, és a dir, el conflicte de l'artista i del
de
l'artista.
I el de Robbie Williams era collonut, eh?
Sí, està molt bé.
Però aquesta és veritat, és millor.
Ens en queden 3 de pel·lícules de les millors de l'any. La següent va tenir pas fugaz a sales, però ja fa setmanes que la teniu a Netflix. Es diu El Asesino. Què ha fet?
No, la segona millor pel·li de l'any a casa meva.
Aquesta t'ha encantat, eh?
Al final, el Via Lliure s'acabarà dient Brock. Brock Section.
M'ha encantat. Doncs és una pel·lícula sobre un assassí a sou. S'han fet moltes pel·lícules d'assassins a sou, però jo crec que molt poques com aquestes o cap. És a dir, una pel·lícula en la qual no hi ha acció, no hi ha gairebé sang, veus el tio matar penya molt poques vegades, i és una pel·lícula estàtica, pràcticament, perquè és un senyor que està tota l'estona fent monòlegs interiors.
I una absència total de moral.
Sí, exacte.
És a dir, heu de saber que la pel·lícula no va d'això. O sigui, la pel·li no va de la moral del senyor, ni pretén deixar cap missatge. És un tarat.
És un camí marcat,
és un malalt,
i ell el segueix.
És un malalt mental, amb totes les... En fi, amb tot el pes que això comporta, dedicat a un món, que és el d'assassinar, on ell, per les característiques que té, és perfecte.
Sí.
No? Fins que, és el començament, la caga.
Sí.
La caga, i a partir d'aquí hi ha una sèrie d'aconteixements que explosionen, i el tio ha d'anar per mig món matant penya.
Però és fascinant, perquè el Fassbender no havia fet moltes pel·lis en una temporada, i tornar amb aquest paper, que a més ell és perfecte perquè té aquesta mirada gèlida.
Superbé,
és que li va perfecte, li escau a la perfecció.
És que els primers 20 minuts, qualsevol que li agradi una mica al cinema, la manera en què està planificada, doncs, la primera acció de l'assassí, el primer que veu vostè, amb aquests mòbils interiors, la cançó, la banda sonora dels Smiths...
Home,
és una mica el tot aquest American Psycho, de la musiqueta, i el tio que està taradíssim.
Però jo crec que American Psycho, en aquest sentit, era més rupestre,
i tant,
en el sentit de la direcció, i Fincher, com que és un cirurgià, és un perfeccionista, arriba a muntar una sèrie de mirades i contramirades en el seu objectiu, no, que l'assassí està mirant tota l'estona el seu objectiu. Hòstia, aquests primers 20 minuts a mi em tenen fascinant. Sí, sí, sí. És molt avorrida.
No, i com va pujant la tensió fins que explota tot, és magnífica.
Un minut pel migdia. Hem de fer aquestes i les 5 sèries, les dues que em queden. Sí, sí, molt ràpidament. Ostres. Dues pel·lícules que les teniu a sales, per tant, les podeu anar a veure.
Quina hora és la que
bueno, la que jo et digui. No.
Perquè per dir les dues és un altre preu.
Sí, sí. Va, que trigues. Dues últimes que encara podeu anar a veure a sales, que es van estrenar al desembre.
Molt recent.
Sí. 5 estrelles li vas donar tu, que és una cosa que no havia sentit. Anatomia d'una caïda.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
Pel·lícula que no competirà amb Bayona perquè França va decidir enviar-ne una altra, no?
Una cosa estranyíssima.
Em sembla molt, molt raro, perquè és espectacular.
Per mi aquesta era la pel·li, i jo crec que aquesta hagués sigut la gran competidora de Bayona. És una pel·li sobre un assassinat, i després les conseqüències d'aquest assassinat amb un judici de per mig, però això sembla com una cosa molt senzilla, però està tan ben estructurada i t'enganya tan bé.
Sí, perquè el millor de tot és que és una pel·li sobre un assassinat fins que deixa de ser una pel·li sobre un assassinat.
Clar, és que
és disseccionar una relació de parella, i és